xerrades
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat,
organitzat per Club Elements i Radiofònics,
amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònies.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat. Amb Aleix Pariser.
Les 11. Segueixen els esports a RAC1 fins a la 1 de la matinada. Arriba ara la tertúlia del Tu Diràs d'aquest diumenge 21 de maig del 2023. Una jornada marcada per la gran polèmica que s'ha viscut a Mestalla amb Vinícius un altre cop com a protagonista. Ho explicaré de la forma més objectiva que pugui. Si algun seguidor li ha fet algun comentari racista, s'ha de lluitar de la forma més enèrgica i contundent per identificar-lo, com ja ha fet la policia, n'ha identificat dos, i fer-los fora dels camps de futbol a per vida. Tolerància zero amb aquesta xacra que hi ha al món de l'esport. No es poden permetre insults ni racistes, ni xenòfobs, ni homòfobs. Però avui a Mestalla han passat moltes coses més a banda d'aquest episodi racista. Per exemple, Vinícius ha agredit un rival enmig d'una tangana i per això ha estat expulsat justament per primer cop des que és jugador del Real Madrid. També ha passat, per exemple, que Vinícius ha tornat a demostrar que és un futbolista impresentable perquè li ha aplaudit a la cara a l'àrbitre després de l'expulsió i perquè mentre marxava del camp s'ha dirigit a la grada de Mestalla i els ha fet el gest de baixar a segona divisió, cosa que ha provocat una altra picabaralla a les banquetes. Són dues coses molt diferents, que no es poden posar al mateix sac de cap manera. Que un energumen o dos faci crits racistes no et dona dret a fer gestos provocatius a tot un estadi. És un provocador, és un maleducat i és un mal company, amb una actitud dins del camp vergonyosa i denunciable. Igual de denunciable que el racisme al futbol o a l'esport. Però no confonguem les coses. Són dos debats diferents i el Real Madrid, des del meu punt de vista, crec que no ho té ben entès. Ha estat un partit realment molt calent a Mestalla, en què el València ha acabat guanyant per 1-0 i ha fet un pas de gegant per salvar-se, i en què el Madrid ha perdut la segona posició de la Lliga. L'Atlético avui ha golejat l'Osasuna i l'Atlético ara mateix és segon amb un punt més que el Madrid. I deixeu-me destacar la bona feina, des del meu punt de vista també, la bona feina de l'àrbitre de Burgos Bengoetxea. Ha estat impecable, dialogant en tot moment, llegint la tensió que hi havia dins del terreny de joc i a les graderies. No ho tenia fàcil i ha sabut calmar els ànims i en cap moment ha perdut la compostura. Una altra cosa és la primera acta que ha fet amb aquest problema informàtic. Pel meu gust havia deixat alguns detalls que després, en l'acte real, sí que ha reflectit com aquest episodi de racisme. Ara ho llegirem tot plegat, ara ho resumirem, tot el que ha passat a Mestalla i també les posteriors declaracions dels uns i dels altres. I pendents els pròxims dies de la sanció a Vinícius, perquè es podria perdre els 3 partits de Lliga que li queden al Real Madrid. Això a Mestalla, un diumenge que ha començat amb una magnífica notícia per l'Espanyol, que ha guanyat a Vallecas.
Hi ha vida! Hi ha vida! I tant que hi ha vida! Quan menys ho esperàvem, però més ho necessitàvem! L'Espanyol guanya 3 punts d'or!
Una victòria al camp del Rayo Vallecano que no es pot entendre sense un nom. Sergi Darder, quin tros de futbolista que avui s'ha posat l'equip a les espatlles i ha estat decisiu en els 2 gols que li han donat la victòria a l'Espanyol. Compte que el panorama canvia radicalment. Ara mateix manté intactes les opcions de salvar-se. Si guanya les 3 jornades que queden, que no és descabellat, Atlético a casa, visitar Mestalla, que el València pot estar salvat, i rebre l'Almeria, que també pot estar salvat, doncs si guanya aquests 3 partits tindria molts números de mantenir la categoria a l'Espanyol. Ara traurem la calculadora. El pròxim partit, dimecres, de l'Espanyol, ja jornada entre setmana, dimecres 10 de la nit a l'RCD Stadium contra l'Atlético. Un Atlético que, insisteixo, avui ha guanyat i ja és segon a la Lliga. Pel que fa al Girona, acaba la jornada a 2 punts d'Europa, marca l'Atlètic de Bilbao, la setena posició. Atlètic de Bilbao 50 punts, Girona 48. En parlarem durant el Tu diràs amb el Miquel Agut. I escoltarem també l'afició gironina, després de la derrota d'ahir, a veure què pensen de la temporada que està fent l'equip de Mitchell. En clau Barça, la Lliga ja és al sac. Avui posarem sobre la taula els reptes que li queden a l'equip de Xavi en aquestes tres últimes jornades. També té reptes el Manchester City, que avui ha celebrat a l'Etihad amb l'afició la Premier, ha rebut el títol i, a més, ha guanyat el Chelsea. Cinquena Premier de Guardiola en 7 temporades. Brutal, brutal, una barbaritat. I en futbol femení hem tingut avui un resultat sorprenent del Barça en l'última jornada de la Lliga F. Les de Jonathan Giraldez han perdut al camp del Madrid Alcobendas per 2-1. Resultat molt poc habitual, però com que era un partit totalment intrascendent, no passa absolutament res. De fet, és l'últim partit del Barça abans de la final de la Champions. D'aquí a 13 dies, a Eindhoven, Barça-Wolfsburg, lluitant per aquesta Lliga de Campions. Més tard, escoltarem reaccions d'aquesta derrota del Barça femení i començarem a mirar cap a la final amb la Laia Coll, que ens explicarà si Alexia Putellas té opcions de ser titular el 3 de juny al Philips Stadium o no. Avui ho explicarem al Tu diràs. Ara ho comentarem a la tertúlia amb Àngel Pichalonso, Dani Solsona i Xavi Vilajoana. Però primer, 11:06, deixeu-me fer una trucada d'urgència amb Kaunas, perquè el vol del Damià López i el Marc Mundet és a punt d'enlairar-se. No ha estat una bona Final Four pel Barça, que a més avui ha tornat a perdre el tercer i quart lloc contra el Mónaco. Deixa molt males sensacions aquesta Final Four a l'equip de Sona de Sergi Kevicius. I a més, el Madrid, contra tot pronòstic, ha guanyat l'Eurolliga contra l'Olympiacos amb una cistella increïble de lluny als últims segons.
Un tiro que puede valer la undécima. 7-6, Jul de 2, Jul de 2, canasta!
Vaya canasta elevada!
Canasta!
Ha fet una d'aquelles mandarines, no de triple, sinó de dos, que ha valgut el títol 78-79. A veure, a l'aeroport de Kaunas. Hola, Mundet.
Hola.
Hola, Aleix,
hola,
bona nit.
Hola, Dami. Hola, Mundet, com esteu?
Bé, aquí esperant per enlairar-nos.
Molt merder?
Sí, déu-n'hi-do.
Ara està ple. Tinc per aquí el registre de vols. Un moment, espera't. Dóna'm 15 segons el registre d'avions que surten entre aquesta nit i demà al matí d'aquí de Kaunas. A veure, dos del Barça que ja han sortit, dos cap a Barcelona que un ja ha sortit.
El de l'equip, de fet, no? També, sí.
Correcte. 6 cap a Atenes, 2 cap a Madrid i un a Mónaco. A tot això, un aeroport que té, en fi, que és... Què és això? Una quarta part de l'aeroport de Girona.
Sí, és una sala molt, molt petita, hi ha ganes de tornar a casa, doncs veus aficionats del Barça que estan indignadíssims amb el paper del Barça i també doncs, el fet que hagi guanyat el Madrid. Alguns ens venien ara i ens deien remarqueu, no oblideu que el Madrid ha guanyat amb el bàsquet del que va iniciar la Tangana.
Sí, és veritat.
Això que... Cal remarcar-ho i és evident doncs, que ha guanyat el millor equip dels quatre aquí a Kaunas, però també ha guanyat un equip que si no fos per allò que va passar contra Partizan probablement, no ho sabem, no? Però probablement no hagués arribat aquí. Cares de cansament, ganes d'arribar a casa i clar, com que aquest aeroport és tan petit doncs els vols van sortint de manera paulatina, a poc i s'ha de tenir paciència.
Ara, costa arribar-hi perquè en fi, la sortida del pavelló són són 15.500 persones, si no tenies el desplaçament ja més o menys pactat, és complicat arribar fins aquí amb tema taxis, transport públic, etcètera, i sopar, de fet, vaja, jo no sé tu, Dami, jo no conto sopar avui, conto esmorzar.
A l'avió, ja, a l'avió, demaneu, que és barat, tranquils, allà dalt, a l'avió.
Sí, sí.
De la victòria de Madrid voleu fer un comentari, i si no anem a escoltar també... Què s'ha dit en clau Barça després d'aquesta nova derrota avui al tercer quart lloc?
De lo que és la victòria del Madrid, és la 11a Copa d'Europa dels Blancs, és, en fi, una, ho comentava en Damià, una victòria contra tot pronòstic, tant per la trajectòria del Madrid en aquesta, sobretot, recta final de temporada, amb aquell 0-2 que es va posar l'equip en contra amb els dos partits del Wizzing Center, en l'eliminatòria contra el Partizan de Belgrat, que va acabar amb tota la tangana. El Madrid va remuntar l'eliminatòria 3-2, es va mantenir molt en la cresta de la onada amb els partits que va jugar a la CB, i la veritat és que deixa'm-ho dir-t'ho, si hi ha una persona que surt reforçada d'aquesta Final Four de l'Euroliga és l'entrenador del Madrid, Chus Mateo, un home que aquí s'ha menys tingut, la veritat sigui dita, durant tota la temporada, per ser el relleu de Pablo Laso a contracor segurament de tot el madridisme i de tota la gent del bàsquet en general, però que en aquesta final a 4, divendres li va guanyar la batalla tàctica a Strelunas Jasikevičius, va plantejar un partit de l'única manera que el podia guanyar i avui ha fet tres quarts del mateix en aquesta final contra l'Olympiacos. Ha començat perdent de 12 el Real Madrid a la primera part, han estat capaços amb la vella guàrdia de remuntar-lo al descans, empat a 45 i abocar un partit a un final a cara o creu on el Madrid ja sabem que s'hi troba supercòmode. Han tingut la penúltima possessió, un tir de Sergi Llull, una mandarina espectacular d'aquestes, ja m'atreveixo a dir que entren a la categoria d'històriques i en la jugada posterior amb 3 segons per liquidar el maig, Kostas Sloukas, el base titular de l'Olympiacos, el tir no ha entrat.
Deixa'm dir que Pablo Laso ha felicitat el Madrid,
sí, sí.
Vull dir que ha estat elegant a Twitter.
Onzena Copa d'Europa del Madrid, tercera d'una sèrie de jugadors que no es cansen de guanyar, del Chacho, de Llull, de Rudy Fernández, MVP per Walter de Tavares, ha estat, la veritat, sigui dita, inconmensurable en aquesta final a 4 i un Madrid que, en fi, que encara aquesta recta final de la temporada ja amb la feina feta i amb zero pressió a diferència del Barça.
I obrint una mica el focus, no? Doncs, i anant més enllà del que és aquesta Final Four, veus que el Barça ja porta 17 presències en finals a 4, només 2 títols, que arribar aquí no acostuma a ser un camí massa complicat, encara que abans d'arribar a Jasikevičius, des de 2014 el Barça no hi arribava, però que una vegada el Barça arriba a la Final Four, doncs sembla que sigui una llosa, que sigui una càrrega i que la presència de la derrota doncs sigui imminent pel Barça. En canvi, avui, quan el Madrid a l'eix estava 4 avall, d'alguna manera aquest pes de la samarreta que tant parlem en futbol també s'extrapola en bàsquet. Sabies que el Xaucho anotaria el triple, sabies que Llull anotaria i veies que Sloukas no ho faria, no? Veies aquella por, aquell temor en els jugadors d'Olympiacos i bé, doncs tot està en el bàsquet, tot està en la qualitat dels jugadors del Madrid, però també hi ha un gen competitiu que no es pot negar i per alguna cosa aquests jugadors, Llull, Rudy, Sergio Rodríguez, Felipe Reyes, que s'ha retirat fins fa poc, doncs sembla que, ho dèiem a la transmissió, que haguem viatjat a l'any 2013, encara es mantenen i encara tenen corda i aquest bàsquet de Llull no és casual, és bàsquet, però també hi ha una situació competitiva que ara mateix el Barça no té ni de bon tros.
Felicitats a Madrid, i al Barça li tocarà aixecar-se rapidíssimament, perquè han estat dues patacades, Mundet, molt seguides, la de l'altre dia contra el Madrid, avui sí, ja entenc que és menys important, però no deixa de ser que marxes amb molt males sensacions aquesta final a 4.
Sí, de fet hem estat revisant números, al final el Barça no és només la patacada per inesperada, perquè era el moment, sinó per el que ha transmès l'equip en el partit d'avui pel tercer i quart lloc. El Barça ha arribat a perdre de 21, ha perdut de 12 en el partit pel tercer i quart lloc contra el Mónaco, però sobretot el que ha transmès l'equip damunt la pista, vull dir, un equip desorientat, un equip abatut, amb jugadors que anaven molt perduts, el mateix ser una Jasikevičius amb una actitud, doncs, o amb una direcció de partit, jo et diré, em surt la paraula erràtica, no? Vull dir, gairebé amb un punt d'apatia, no? En la direcció del maig, símptoma de que l'equip no està bé. És un cúmul de coses, un cúmul de males sensacions que han fet que fins i tot el Barça, quan tan bon punt ha acabat el partit pel tercer i quart lloc, no s'ha esperat a la final, ha marxat, i una mica avui era un dia per sentir sobretot xares, no? Si estem escoltant ja un primer document del tècnic després de la derrota d'avui, diguem que entén els jugadors pel tràngol que ara mateix estan passant.
La verdad que entiendo los chicos, pero bueno, como competidores, cuando sales tienes que competir, tienes que ganar. Yo creo que hemos pagado precio por salida demasiado triste.
Amb un segon document, Aleix, n'escoltarem només dos, escoltarem el tercer document que teníem previst. Jo crec que Charles ha demanat temps per pair la derrota, malgrat no n'hi ha gaire, perquè recordem, dilluns comencen, no demà, sinó dilluns que ve comencen els quarts de final de la Lliga ACB, veurem si és contra el Múrcia o contra el València, però sobretot tenen un moment per, després d'ahir, escoltar Juan Carlos Navarro, per saber com estava ell. I ha dit això.
Muy triste, una decepción muy grande para mí personalmente también. La verdad que Yo creo que hemos hecho muchas cosas muy buenas a lo largo de aquí, vamos ahora 9 meses, ¿no? Pero no tenemos nada, ¿no? Y ahora mismo la temporada está en cero y es un poco situación triste, ¿no?
És una situació, Aleix, en fi, jo m'atreveixo a dir difícil de gestionar emocionalment. L'equip no surt bé d'aquesta final a 4, de les pitjors finals a 4 que el servidor recorda, i em porto 10 ja de cobertes. A veure de quina manera s'aixeca l'equip. Jo entenc que demà Xara es donarà festa als seus jugadors, dimarts tornada a entrenaments per intentar, doncs, que com a mínim dimecres en el partit contra el Murcia l'equip comenci a recuperar sensacions pensant en aquests quarts de final.
Dimecres, doncs, es tanca la fase regular de l'ACB amb l'última jornada, i com deia el Mundet, a partir del dilluns 29 de maig comencen aquests play-offs de la Lliga ACB, que és l'últim títol que li queda al Barça. I al vestidor, Damià, has pogut parlar amb algun dels protagonistes, no?
Sí, amb algun dels protagonistes, amb Nikola Mirotić, entre d'altres, i és que Aleix, el paperot avui del Barça contra el Mónaco, ha estat per llogar-hi cadires. Entenem que és difícil jugar aquests partits pel tercer i quart lloc, entenem que, doncs, en aquestes competicions no parlem de Mundial de Futbol o de Jocs Olímpics, en què la medalla de bronze és un premi i és un gran incentiu, però bé, aquí hi ha un negoci muntat i doncs s'ha de jugar el partit, però normalment l'equip que ha rebut un impacte, no?, més dolorós és qui acostuma a acusar-ho, i avui el Barça ha demostrat clarament que no s'havia recuperat del cop tan dolorós que va rebre en la semifinal. Encara no ha aconseguit connectar-se al partit, els jugadors encara no hi eren, i en les cares i en les gesticulacions d'alguns jugadors això s'ha notat, en el cas de Mirotić especialment, no? Hem pogut parlar amb ell, recordaràs que divendres ja vam dialogar i ens va fer unes declaracions importants, doncs, admetent el que per ell havia estat un fracàs de l'equip i també individual, i quan li preguntam si en què ho tornaria a intentar amb el Barça, ell va dir que allò de que lo vamos a ver, no? Avui li hem volgut repreguntar i si es volia explicar o volia desenvolupar aquestes declaracions, perquè ja saps que aquests dies el que es parla bàsicament és del futur de dos personatges, no? De Jasikevicius i de Mirotić. Així que si vols escoltem la conversa on Mirotić ens desenvolupa i d'alguna manera matisa, puntualitza i reflexiona el que ens va comentar l'altre dia.
Són pràcticament 4 minuts cara a cara del Damià López amb Nikola Mirotić avui, després de la derrota contra el Mónaco.
Amb el Nico. Nico, bona nit.
Bona nit.
Estaves el otro día roto después de la derrota. ¿Cómo es tu estado de ánimo en este momento?
No sé, roto, no sé qué significa. Sin duda estaba muy decepcionado.
Muy afectado.
Afectado, sí. Afectado lo estaba y hoy lo estoy también. No es algo que se va a ir muy rápido. Otra derrota, ¿no? Y que no hay excusas, ¿no? Pero ha sido muy difícil de jugar hoy, después de lo que ha pasado, ¿no? El equipo mentalmente y físicamente no pudimos, lo intentamos hoy, Mónaco ha jugado mejor y ya está, ¿no? Con ganas de volver a casa, desconectar un día de esto, de baloncesto, de cargar las pilas y de luchar por lo que queda, porque lo dije ahora, que nos queda un título, nos queda un título este club. Esta afición se lo merece. Tenemos que saber lo que representamos e intentar conseguirlo. No es fácil, pero junto a nuestra afición lo podemos conseguir.
El año pasado el mal sabor de boca queda, yo creo que sobre todo especialmente porque se cae mal contra el Madrid en la Liga, ¿no? ¿Tú crees que es especialmente importante, pues, conseguir el título de Liga este año?
Pues, sin duda sería al menos acabar con buenas sensaciones, ¿no? Para encarar de lo que pueda, para venir mejor año que viene, no empezar la competición, no, uno tiene que acabar siempre bien. Yo creo que la experiencia del año pasado tendrá que servirnos, porque año pasado estuvimos en una situación muy similar y no pudimos ganar la liga, pero estamos muy lejos de pensar en el trofeo. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que ver cómo nos podemos conjuntar juntos, intentar olvidar esto, no hay tiempo de penas, sabemos que hay en juego y tenemos que hacerlo, somos profesionales, sin duda muchos o todos que estamos aquí no es la primera vez que perdemos Final Four, y sabemos que hay que reaccionar bien, reaccionar rápido y conseguir volver a centrarse en el juego, ¿no? Porque nos queda un título importante y lo que pido hasta el momento, y sé que tal vez no es lo justo, ¿no? Pero pido a nuestra afición que esté para nosotros, como lo ha estado, porque es un momento muy complicado para nosotros, para el club, pero que juntos podemos conseguir una liga, porque bueno, hemos ganado este factor cancha y podemos luchar para conseguirlo y al menos acabar bien y con ese título importante de ganar la liga.
Por último, Nico, el otro día te pregunté si el año que viene lo volverías a intentar con el Barça. Me dijiste que lo íbamos a ver. No sé si ha cambiado algo o puedes añadir algo más.
Yo no sé, yo mucha gente tal vez lo haya interpretado mal, ¿no? Yo cuando digo veremos, porque es un poco como soy yo como persona, porque yo vivo día a día, no soy de esas personas que vive en qué va a pasar en medio año, en un año. Esa es mi fe, mi religión, ¿no? Yo te intento crear a mis hijos así, que vivan día a día, ¿no? Que están siempre agradecidos, porque yo no sé qué va a pasar en 3 meses. Obviamente yo tengo un contrato, me gustaría, no hay duda, me gustaría, y esa sería mi idea, y es mi idea de volver y de conseguir esto, lo que no he conseguido con Barça, porque Barça se lo merece, la afición se lo merece, y es algo que me falta a mí. Pero como te digo, es algo que ahora mismo está muy, muy lejos y no puedo pensar y no puedo engañarme a mí, ¿no? Con opciones y sueños que no están ni cerca de cumplirse, porque ahora mismo tengo que encontrar la fuerza para conseguir esta liga, porque para mí todos los títulos son importantes para este club. Se ha ganado, de momento he ganado una copa, dos copas y una liga. Estaría muy bien ganar otra liga con el Barça.
Muchas gracias, Nico. Gracias.
Bé, doncs, avui sí que, no?, deixant la porta oberta, Damià, més clarament a quedar-se, no?, ja que té contracte. Ja veurem què acaba passant, però com a mínim això és el que t'ha dit al micròfon, no?
Sí, sí, quedava clar. Tampoc és que hagi matisat massa. Ell el que diu és que, si fos per ell, doncs que vol continuar, però que sap, i això enllaça l'eix amb el malestar que hi ha aquests dies i amb la inquietud i amb tot el que està arribant, doncs que hi havia qui tenia, doncs, ja la bateria, l'artilleria preparada, perquè si hi havia un mal resultat en el club, doncs començar, doncs, a intoxicar d'alguna manera, no?, amb els comentaris que sabem que està havent-hi des d'alguns sectors, en el sentit que s'ha de passar la tisora, no? Entenem que s'ha de passar la tisora, que hi ha situacions, doncs, que potser cal matisar, però una cosa és passar la tisora i l'altra, d'alguna manera, gairebé destruir
arrasar,
sí, la secció de bàsquet, i en aquest sentit, doncs, clar, Mirotić té un salari altíssim, doncs veurem si es tira per aquí, si es tira per un altre costat, però el que diu Mirotić és que ell vol continuar, però que no depèn només d'ell. Jo crec que el resum sintètic d'aquests 4 minuts seria això.
Sí, sí. Tindrem temps de parlar-ne. Escolta, bon viatge de tornada, nois.
Has de saber una cosa, Aleix.
Digue'm.
Saps on som ara mateix?
On?
A peu de pista.
Ah, molt bé.
Sí, som entrant a l'avió, una cosa que jo no havia fet mai. Damià, no sé tu si havies fet mai una connexió com aquesta.
No, una connexió no. No. Una connexió així, no. Però ara mateix estem caminant per la pista de l'aeroport de Kaunas i entrant amb l'Enric Soto, que ens acompanya, i entrant aquí tranquil·lament. Doncs,
sí, sí.
Mira.
Gairebé podríem aguantar la connexió fins que es perdi.
Tranquils. Sí, sí. Guardeu bé els cables, els micròfons, i aneu en pau cap a casa. Torneu en pau cap a casa.
Lamentem, Aleix, tancar aquesta Final Four explicant aquestes notícies. Veurem ara, i temps en tindrem, sobretot quan acabi la temporada, amb les mesures que prengui la directiva del Barça amb el bàsquet, quan triga el Barça a tornar a una Final Four. Esperem que no massa, però hauran d'afinar molt, perquè no hem d'oblidar una cosa: l'escut del Barça t'obliga sempre a ser competitiu. Prenguis les mesures que prenguis, com a mínim l'escut t'obliga a competir. Sigui en futbol, sigui en handbol, sigui en bàsquet, i per tant, doncs, s'ha de ser molt curós, perquè el Barça ha d'estar sempre amunt, entenent les mesures que s'han de prendre, però no es pot, com deia el Marc, no es pot arrasar amb tot sense criteri.
Veurem què passa en els pròxims dies / setmanes. Una abraçada, bon viatge de tornada.
Gràcies, Aleix, bona nit.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. 6 minuts i 11:45. Ja tenim per aquí el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola,
hosti, bona nit. Quin diumenge, per tu i per l'Espanyol.
Home, després d'un parell de mesos.
Quin diumenge, bé. Hola, Vilajoana.
Què tal, com
estàs? Què tal, Xavi? Molt bé. Tenim per aquí l'Àngel Pich Alonso, també. Hola, Pichi. Hola, Pichi.
Hola.
Hola, què tal, Pichi? Tot bé? No el sentim gaire bé. Bé. Fem una pausa i ara el recuperem. A l'Àngel Pich Alonso, que avui el tindrem des de la distància també, comentant tot el que ha passat en aquest diumenge. Sobretot, la polèmica Mestalla amb Vinícius com a protagonista. Ara en parlem i escoltem totes les reaccions que hi ha hagut.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, al teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la setmana boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només de Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi donen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A Romaculum a Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment per només 21.900 euros. Romaculum, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1. Diràs amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Aquí seguim amb l'Àngel Pichalonso, el Xavi Vilajoana i el Dani Solsona. Bé, hem de parlar de moltes coses, de la victòria de l'Espanyol, de les opcions europees del Girona, de la Lliga que li van donar ahir al Barça, tot i la derrota, dels reptes que té encara en aquestes tres últimes jornades del Barça a Xavi, a veure si no es desconnecten del tot i aconsegueixen tancar el Pichichi de Lewandowski o que Ter Stegen pugui fer el rècord de gols encaixats. Són alguns dels reptes que posarem avui sobre la taula d'aquí una estona. Abans, però, és que és molt gros el que ha passat avui, una altra vegada. Us demano una primera valoració, Vilajoana, Solsona, Pichi, no és, ho heu vist, suposo, no?, tot el que ha passat amb Vinícius. I jo el que feia a l'inici era separar els dos debats, eh? N'hi ha un que és claríssim, tolerància zero amb el racisme, s'ha de lluitar amb les màximes conseqüències per la gent que... això, que és irrespectuosa i que insulta de forma racista, homòfoba o el que sigui en un camp de futbol. Però l'altra és l'actitud d'aquest futbolista partit rere partit de la Lliga Espanyola. Són dos debats diferents, no sé què en penses, Xavi.
Sí, sí, el que està clar és que per molt bon jugador que juguis al Madrid, al final no pots pensar que estàs per sobre del bé i del mal. Tu al final t'has de dedicar a jugar, i ho vam dir fa dues setmanes, tres setmanes, i ja ens anem repetint. Escolta, dedica't a jugar. I, però és que a més, si saps que malauradament la societat està molt malalta en aquest sentit, és a dir, no pot ser que la gent aprofiti anar en un camp de futbol i deixi anar tot allò que li passa pel cap, bueno, amb racisme, el que vulguis, però bueno, sent conscient d'això, el que has de fer un jugador, i més un jugador del Madrid, que tots els ulls estan posats en ells, en general tots els equips, però amb els equips tops que estan a dalt, que són que molts nens els prenen com a exemples, que se'ls miren, que copien, ostres, això és una responsabilitat massa gran com per prendre-se-la tan frívolament i que te n'enfoti, i ara frivolitzo un munt, i ara jo crec que, bueno, són un tipus de jugadors que personalment no els he suportat mai, perquè per molt que sigui futbol, el que quedi en un camp de futbol, però des del meu punt de vista, per la repercussió que tenen, haurien de tenir molta més, haurien de ser molt més responsables de tot allò que fan al camp.
Solsona.
Jo, és que ha arribat un moment que jo, fins ara, doncs, a Vinícius el veia com el jugador que és, que és molt gran, que pot ser que estigui entre els millors del món, això quasi segur, però... Bueno, jo pensava, li fan moltes faltes, no li piten, algunes es tira i tal, té aquestes reaccions, però és que el d'avui ja he dit prou, perquè és que arribarà un moment que no el podran veure a cap camp d'aquí d'Espanya. És veritat que hem comentat amb el Xavi i amb el Jaume que... quan juga a la Champions, això, el seu comportament a nivell dels àrbitres, això canvia, perquè jo li dic, home, dic, aquest noi, doncs, amoblat, doncs, té, només té una habitació amoblada. No en té més, vull dir. Però, clar, llavors dius, a la Champions per què té un altre comportament? Llavors, ja, aquí em fa ballar una mica, no? Dius, aleshores, si aquí fa això i allà fa... té un altre comportament, és que realment pot tenir un comportament, un bon comportament. Per què no el té? No ho sé. És veritat, també, a vegades, i amb això no ho justifico, perquè avui ja he dit prou, perquè dic, hòstia, no pot ser. El cacau que ha muntat avui ha sigut esperpèntic, a part del tema del racisme, que no s'ha vist, si li han dit, no li han dit, el que sigui. Que l'acte, per cert, que us estava escoltant...
Al final sí.
Al final ho ha afegit.
Ah, sí?
Hola, Miquel Agut, eh?
Bona nit, l'experiment.
Doncs, home, jo entenc que a vegades, de 10 vegades que reclama falta, que no li xiulen ni una a favor, home, una falta sí que li fan. De 10, una li fan. El que passa que ja els àrbits ja el tenen, que es tira, no, que no t'ha tocat, i ell vinga a protestar. Ha pres un mal camí. Està perdent tot allò que està demostrant el terreny de joc futbolísticament, ho està perdent a nivell de la gent, sigui a Madrid, sigui a Barcelona, sigui a Sevilla o sigui a on sigui. I si no canvia, escolta, igual, igual el Madrid l'ha de traspassar i fitxar Mbappé.
Mira, sobre això, des del Brasil ja arriben algunes informacions, per exemple, ESPN, que és una cadena que remena bona informació dels jugadors brasilers, que el seu entorn li estaria proposant de dir, escolta, mirem ofertes i marxa de la Lliga Espanyola, perquè diuen des del Brasil que el jugador està al límit, que el jugador està al límit i que amb aquest tema del racisme està al límit. Que sí, que jo ho puc entendre, que si l'insulten ell se senti ofès. Però això no treu que pugui fer l'altre, no pot, no pot. Àngel, què en penses?
Bé, jo crec que ja ho hem dit tot moltes vegades, no? Però jo crec que li ha fet un flac favor protegir-lo de la manera que l'han protegit a Madrid, des del club, des dels mitjans de comunicació de Madrid, aquest constant que és la víctima, que és la víctima, que és la víctima, i jo crec que això l'ha fet créixer amb ell, en aquest sentit, l'ha fet créixer i que creure que el que està fent està ben fet. Separant dues coses molt diferents, que ja tu molt ho has dit, no? Una cosa és que pugui rebre insults i pugui reaccionar a aquests insults, val? D'acord, està molt mal fet, però l'altra és la seva manera de protestar, inclús quan acaben expulsant-lo, se'n va aplaudint, després se'n va fent a segona a l'afició. En fi, és que aquest noi ha d'entendre que ell no és l'inici i el fin del món,
sí, senyor.
Que hi ha més futbolistes, que no existeix ell sol al món. I clar, i com l'han estat protegint tant i tant, jo crec que ha arribat un moment, és que jo deia, és que no hi ha cap àrbitre que se... I, bueno, i no l'expulsen per protestar, l'expulsen per aquesta petita agressió que ha tingut, no? Però jo diria, el primer àrbitre que l'expulse el matxacaran des de Madrid. Expulsar-lo per la sonrisa, per dir-li que estàs boig, per totes aquestes coses que habitualment fa, no? Quan no li xulen les faltes. I, en fi, hi ha arribat un moment que s'escalfa de tal manera, i si des de Brasil van dient que el problema som els espanyols, des del Madrid li diuen que són els altres jugadors. Clar, hi arriba un moment que, com molt bé dia Xavi, no podrà anar a cap camp d'Espanya.
Sí, el Solsona comentava.
I mira que separem el que és com a futbolista, fenomenal, extraordinari, tal i qual, però s'està complicant la vida.
Mm. És que arriba un moment, és com l'acudit aquell, de la contradirecció, no? I quan al final veus que tothom va en contradirecció, dius, no, potser sóc jo,
potser
no?
Vaig jo, sí, potser vaig jo, sí, sí, sí. És un bon exemple.
Potser s'ho hauria de plantejar.
Anem a posar-ho en ordre. El Miquel Agut ha estat tota la tarda, des que ha esclatat la polèmica, més talla, recollint veus, actes, tuits, comunicats... Deixa'm dir, per cert, un detall sobre això que deia l'Àngel de l'expulsió. A mi de Burgos Bengoetxea m'ha agradat com ha dirigit tot això, perquè no era gens fàcil. A mi m'ha agradat veure un àrbitre dialogant, empàtic, amb el que s'estava vivint a Mestalla.
Pues ja veuràs el que rebrà.
Sí, però vull dir que ha estat valent perquè després de tot l'episodi suposadament racista, no vull dubtar que algú des de la grada li ha cridat això, però com que no ho he vist, posaré la paraula suposadament racista, després de l'episodi l'expulsa. Que té molt mèrit, perquè estava sent la víctima en aquell moment, no? Però llavors ja se li ha anat de les mans, absolutament. Bé, posem-ho en ordre, Miquel. Sí,
de fet, després de la jugada d'aquest episodi racista amb el qual ha començat tot, hi ha hagut una jugada en què Vinícius ha demanat penal, hi ha hagut diverses vegades en les quals ha demanat faltes i l'àrbitre no ha xiulat el que volia Vinícius. És a dir, ha separat el que era el partit i el criteri arbitral del que ha estat aquest episodi lamentable de part de l'afició del València. A veure, poc després del minut 20 de la segona part, Vinícius assenyala un aficionat per suposats insults racistes. S'hi ha costat molt perquè darrere d'una porteria, que és on hi havia el grup d'aficionats del València, que anaven molt a prop, n'assenyalava un molt intensament. Ell també l'ha insultat, és evident, estava rebent insults pel color de la pell. Només faltaria que no li pogués dir el que volgués. I el partit en aquest moment s'ha aturat durant gairebé 10 minuts. De Burgos Bengoetxea ha hagut, a més, de parlar amb Ancelotti, de parlar amb el jugador, li hem llegit els llavis, escucha-me, li deia, perquè Vinícius estava molt alterat, escucha-me i confia en mi, i s'ha tornat a reprendre el partit, semblava que amb una relativa calma, semblava que seria així. Però llavors, amb el pas dels minuts, quan el Madrid perdia i s'acostava el temps afegit, hi ha hagut una jugada en què corna a favor del Madrid, hi ha un jugador del València que agafa la pilota, no deixa picar el corna, Vinícius l'agafa, el fa caure al terra, i allà s'embranquen jugadors dels dos equips, Hugo Duro agafa Vinícius pel coll per darrere, i Vinícius se'l treu de sobre amb un cop a la cara. Això és el que ha passat, i a partir d'aquí és quan, des del VAR, s'ha requerit que de Burgos Bengoetxea anés a la pantalla a mirar el que havia passat. Vinícius expulsat, aplaudiments a Mestalla i a l'àrbitre i gestos de segona divisió dirigits a l'afició del València. Llavors és quan les dues banquetes s'han embrancat en el moment que Vinícius marxava del camp en una altra petita picabaralla. A la sala de premsa, Carlo Ancelotti tenia clar com s'havien d'aturar aquests episodis de racisme.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo para mí tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grida mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido. No hay otra manera, porque la imagen es muy mala.
¿Usted se lo ha dicho a De Burgos Bengochea cuando estaba
sí,
con él?
Sí, le he dicho que tiene que parar el partido. Él ha dicho que el protocolo dice que tenemos que informar antes y después se persiguen parar el partido.
Exacte. El protocol diu que quan hi ha insults, siguin racistes, homòfobs, llançament d'objecte, del que sigui, el partit s'atura i fins que no s'ha avisat per megafonia, perquè no es repeteixin aquests crits, aquestes pràctiques, el partit no es reprèn. I això és el que s'ha fet. Segons ha informat la SER, per cert, la policia espanyola ha identificat l'aficionat que hauria fet els crits contra Vinícius i se l'ha endut detingut de l'estadi de Mestalla. Però Ancelotti ha sostingut i encara ha intensificat més l'acusació de racista no només a un o a dos o a tres aficionats de València, sinó als 46.000 que hi havia avui a Mestalla.
Sí, tenía que parar el partido.
Este partido, haber parado en ese instante e irse todos para casa.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Para mí tenía que parar el partido. Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco.
Vinícius és la víctima de la situació i no el problema, ha dit Ancelotti, i arran d'aquesta resposta els companys de la premsa valenciana han demanat el seu torn de pregunta. Ho hem explicat al Superesports, ho refresco per qui no ho hagi escoltat. Al Madrid la pràctica que té quan surt Ancelotti a la sala de premsa és que pregunten als mitjans que segueixen el Madrid, mitjans d'abast estatal, i després no hi ha mai torn de pregunta per cap mitjà que no sigui d'aquesta corda o d'aquesta part de l'estat i que faci aquesta cobertura dels partits del Madrid. Nosaltres no hem pogut preguntar mai, Catalunya Ràdio tampoc, i molts altres mitjans tampoc no hem pogut preguntar. Però com que Ancelotti ha parlat de tota l'afició de Mestalla, quan ha acabat i ja s'acomiadaven, han, diguem-ne que, irromput verbalment els periodistes valencians a la sala de premsa i a la roda de premsa d'Ancelotti.
Muchas gracias.
Vale, vale. ¿Estamos aquí?
A ver, perdón, hay unos tiempos también. Están esperando para entrar también a rueda de prensa. Tenemos que terminar ya. Venga, una última pregunta.
¿Estamos aquí?
Una última pregunta. ¿Le podéis dejar preguntar a él?
Buenas, mister. A ver. Javi Lázaro, Radio Marca. Simplemente, creo que usted está hablando de que o ha debido entender, como ya ha tenido previamente algún problema con el idioma, le matizo. Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no.
Ahora sí.
No. Aquí no venimos. No, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más. Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, ¿eh? O sea, vamos en contra de ellos. Obviamente, y lo que haya habido ahora que. Pero si usted está refiriendo a un grito del campo que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar, creo.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro?
Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí.
¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto? No creo.
Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo.
No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo.
Vale, pero sobre todo, no, y la pregunta que quería hacerle simplemente es, porque yo imagino que a usted le interesará explicar bien el razonamiento que está haciendo, que creo que es muy grave, que es decir que un campo con 46.000 dos personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave, entonces me gustaría que la justificara. Porque si simplemente lo hace por ese grito, ya le digo que mono no era, decían tonto. Si es por otra cosa, me gustaría escucharlo, la verdad.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Ese un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro. Porque ha parado el partido por esto.
Ancelotti té raó. L'àrbitre ha aturat el partit i ha activat el protocol de racisme perquè un sector, segons Vinícius, li havia cridat mono, però no tot l'estadi. Aquí
però quan
Ancelotti.
Tot l'estadi diu tonto, és en el moment, mira, ara ho escoltarem de seguida, és en el moment en què el jugador és expulsat, se'n va del camp i fa els gestos de segona divisió assenyalant el número 2 i fent un gest com del tobogán de descens de categoria. Aquest és el moment en què Mestalla diu tonto, tonto, i ho escoltarem de seguida. En tot cas, el València ha reaccionat a aquestes declaracions d'Ancelotti i el director corporatiu del club, Javier Solís, ha demanat una rectificació al Madrid.
El Real Madrid es un club que siempre es conocido por su señorío, con lo cual esperemos que en esta ocasión hagan gala de ese señorío y cuando se den cuenta que son unas declaraciones equivocadas y es juzgar a todo un estadio de manera totalmente injusta, entendemos que deberían de aclararlo.
Deberían aclararlo, diu, a banda de demanar la rectificació, el director corporatiu del València. Fa una estona, per cert, Ancelotti ha relativitzat aquestes declaracions a Twitter i ha parlat d'un grupo de aficionados. Un grupo de aficionados, que és com una mena d'eufemisme per no acabar de dir el que vol dir. En tot cas, hi ha diversos vídeos a la xarxa amb so de l'estadi en el moment de l'expulsió, com aquest. Aquí li deien tonto.
Queda clar que en el moment d'aquell marxa fent allò de segunda i fent el gest amb la mà, com si fos un tobogán que se'n van cap avall, li cridaven tonto.
Sí, bé, si em permets la llicència, parlant de tontos, pregunta d'un periodista, no estic qualificat ningú, però era una llicència només, pregunta d'un periodista i resposta de Vinícius anant camí de l'autocar abans de sortir de l'estadi.
Vas a pedir perdón, pues es esto.
Ai!
Eres tonto tú, vas a pedir perdón por ese gesto, eres tonto tú.
Eres tonto tú,
li diu Vinícius al periodista, mentre signa samarretes i pilotes. En fi, tampoc no seria un pacificador, Vinícius, en aquest cas. A les xarxes socials, ell ja s'ha mullat, diu, el premi que els racistes han guanyat avui és la meva expulsió, i fent servir l'eslògan de la Lliga, diu, no és futbol, és la Liga. I d'altra banda, després ha fet un altre post que és més llarg i que hem verbalitzat perquè la gent pugui seguir-lo.
No ha estat la primera vegada, ni la segona, ni la tercera. El racisme és normal a la Lliga. La competició creu que és normal. La federació també, i els adversaris ho alimenten. Ho sento molt. El campionat que un dia va pertànyer a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messi és de racistes. Una nació preciosa que em va acollir i que estimo, però que va acceptar exportar al món la imatge d'un país racista. Em sap greu pels espanyols que no hi estan d'acord, però avui, al Brasil, Espanya és reconegut com un país de racistes. I, per desgràcia, no tinc defensa pel que succeeix cada cap de setmana. Però sóc fort i aniré fins al final contra els racistes, encara que sigui lluny d'aquí.
Això ho ha dit Vinícius, ho ha escrit Vinícius en portuguès a les seves xarxes oficials. Li hem posat veu i ho hem traduït al català. Però això és el que ha dit Vinícius, que la lliga que va ser de Messi, de Cristiano, és una lliga racista i que Espanya, el Brasil, és considerat com un país de racistes.
I qui s'ha afanyat a contestar, a respondre, és Javier Tebas, també via Twitter.
Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vini. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos.
Per tant, hi havia reunions programades amb Vinícius per explicar-li els protocols de racisme a la Liga
i no hi ha anat. Sense que serveixi de precedent, aquí Tebas ha estat bé.
Té raó, com a mínim, no? Té una part de raó.
No, la Lliga també ha emès un comunicat poc després del partit explicant que ja han obert 9 denúncies per insults racistes a Vinícius i que estan investigant les imatges i les proves per si n'hi ha d'haver una desena després del partit d'avui. I, per cert, abans que parlava el Dani de l'acte arbitral, primer no ho havia inclòs de Burgos Bengoetxea, sembla que per un problema informàtic, finalment sí, i explica que en el minuto 73 un espectador des de la grada sur, Mario Kempes, se dirigió al jugador número 20 del Real Madrid, don Vinícius José de Oliveira do Nascimento, gritándole mono, mono, por lo que se activó el protocolo de racismo avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio.
Tot això és el que ha passat a Mestalla, que no és poc. Bé, i encara hi ha hagut moltes més coses. Hi ha hagut allò de la segona pilota, amb Vinícius també pel mig, que em sembla lamentable, que el València és d'equip trampós, No? Vull dir, xutar una pilota en una contra del Madrid per tallar-la. Hòstia,
tio. El Comer.
Sí.
No, però és que, a més, deia, ho explicava el Molló al Superesports. És una jugada en què Vinícius està agafant la diagonal per entrar a l'àrea per la línia de fons, està a pam i mig de ser dins de l'àrea, i Comer, que troba una pilota rodolant per l'àrea, l'envia allà on és Vinícius, i a més, la pilota que toca Comer toca la de Vinícius, i per tant
el davanter,
exacte, és com Villar,
ho prova 100 vegades i li surt una, clar, que és aquesta,
exacte. Llavors Vinícius no pot entrar a l'àrea, però en Molló ens explicava que amb el reglament a la mà, si Vinícius arriba a ser dins de l'àrea i aquest mateix fet, aquesta carambola, es produeix dins de l'àrea, és penal. O sigui que el central del València, per aquesta temeritat, hauria provocat penal en contra del seu equip.
Sí, sí. No té, no, és una acció, insisteixo, que és un altre debat, però que a mi em sembla lamentable en el que s'està convertint el futbol, sobretot a la Lliga Espanyola, amb imatges indecents, com avui també el derbi Sevilla, l'entrada, picabaralla... Vull dir, estem tots a la que saltem perquè hi hagi en renou. I això no pot ser, no pot ser. Més enllà del debat que hem obert amb Vinícius i la seva actitud i el racisme, però hi ha accions d'avui també, de futbol, ja em refereixo, amb la pilota en joc, que són lamentables, hòstia, són indignes d'una gent professional. Tu no pots aprofitar per fer trampes, xutar una pilota i tallar un contraatac, hòstia.
Jo pito penal i expulsió.
Jo saps què hagués fet?
El
Comer del València ha xutat aquesta pilota per tallar l'entrada de Vinícius a l'àrea des del punt de penal. Pues, des d'on has xutat la pilota i has volgut fer la trampa? Des d'allà. Des d'allà servirà el Madrid la jugada. No des d'on ha impactat la pilota. No, des d'on tu has volgut fer la trampa. I així l'haguessis penalitzat
sempre,
més.
Sempre hi ha jugadors a vegades que et sorprenen. A mi m'ha sorprès la reacció positivament de Rüdiger. Que Rüdiger, que el tens com a...
Antonio Rüdiger.
Antonio, doncs Antonio, escolta, ha estat sensacional, perquè el tens com el jugador aquest que fotrà una garrotada i tot això, i escolta, ha sigut el primer que ha anat allà a separar-los, sempre ha estat, jo, fenomenal, no m'ho esperava.
Bé, tornant a Vinícius, perdoneu, compte que li poden caure 4 partits, per tant es perdria els 3 d'aquesta temporada i l'inici de la següent, si continua el Madrid la temporada següent, que ja veurem com acaba aquest cas, però si consideren que és una agressió el que ha fet, li podria caure un bon paquet, i si a més com és allò?
Resident?
No, amb l'àrbitre. Irrespetuoso o despreciando a l'àrbitro, li podrien caure partits, també.
A Hugo Duro també potser li haguessin tingut que ensenyar la targeta vermella,
Sí, per agafar pel coll. Sí, o la groga.
És més greu el que ha fet després, quan l'han expulsat, tot el meu punt de vista, que no amb l'acció que provoca l'expulsió.
Els gestos, vols dir, Àngel?
Sí.
És que aquí també haurien d'acabar algun partit, perquè aquests gestos provocatius...
Si trobes algun esbarat...
Perdona, si a Lewandowski, per posar-se el dit al nas, li van caure 3 partits, no?
2 pel dit al nas i 1 per l'expulsió per la falta. Sí, 3 en total.
No, però Vinícius estava dient 2, que li havien fet 2 faltes.
Ah, vale. No, jo el que li diria a Vinícius és... escolta, n'hi ha més jugadors de color a la Lliga Espanyola i cap d'ells tenen el mateix problema que tens tu.
Sí, de fet, ja ara em ve al cap l'episodi aquell amb el Cádiz, i avui Juan Cala ha aprofitat per sucaripar. Jo també ho he trobat lamentable que aquest tio ara tregui pit.
Aquell episodi amb Diacabí.
Amb Diacabí, avui ha dit que, no? Mira l'afició del València, Mira com són. Bé, tio, hòstia, tapa't una mica, nano, vull dir...
No, i perquè tampoc no aporta res. És un tuit que és totalment oportunista.
Totalment.
Ara, jo crec que Vinícius fa una cosa molt bé avui, que és assenyalar qui li profereix l'insult racista, perquè a més estem parlant de grups de seguidors ultras, en aquest cas els del València, i... posteriorment celebro que les forces policials se l'hagin endut detingut de l'estadi, perquè crec que aquests grups tenen una sensació d'impunitat que a més està fonamentada amb el vistiplau i la quiescència, quina gran paraula, dels clubs que els sempre els permeten entrar als estadis, els faciliten entrades per desplaçaments, etc. Recordo que en un partit d'aquesta temporada el València va perdre quan estava més avall que mai i els jugadors van anar a disculpar-se amb els ultres a l'estadi. O sigui, aquí tot això s'ha d'acabar. i està bé que hi hagi jugadors com Vinícius, en aquest cas, que apuntin a qui fa totes aquestes coses, per veure si d'una vegada per totes, entre els clubs i la Lliga, se'ls fa fora dels estadis. Després, tota la resta de coses que fa Vinícius i tot aquest teatre, que si no fa la Champions, jo crec que és perquè estaria expulsat al minut 3, si tu a un àrbitre de Champions li fas el que li fas aplaudint-li la cara dues vegades i al minut 3 estàs fora. I entenc que per això no ho faci. Ara, que després, jo crec que són, com dius tu, Aleix, dos debats diferents, i en el primer jo estic al bàndol de Vinícius al 100%, en el segon ja no tant. I per cert, el paper de Lucas Vázquez a la final de Copa se'l va endur en el moment en què hi havia el descans, aquella picabaralla entre els jugadors dels dos equips, perquè Vinícius
baixant.
Exacte, perquè Vinícius va dir alguna cosa als jugadors de l'Osasuna, i avui Lucas Vázquez també se l'ha endut en algun moment, apartant-lo de tot l'enrenou que hi havia, perquè jo crec que l'exjugador de l'Espanyol és el primer que és conscient de tot el que passa.
Pues no sé si l'aconsellem malament, perquè ho ha fet després.
No, ja.
Parles a l'orella. O sea, que Vinícius ha fet els gestos després, no?, de que Lucas li parlés a l'orella i li hagués dient cuidado, no digues nada, no hagas gestos, no sé què, suposo, eh? Suposo sí, sí. Que li diria això, no?
L'ha intentat calmar, de dir, venga.
L'ha intentat calmar, sí, i
és que dona la
sensació. Sembla ser pels actes que no ho ha aconseguit.
És que dona la sensació que per molt que li diguin, ell va al seu rotllo.
Pues ja està, sí.
Perquè li diu Ancelotti, li dirà Lucas Vázquez, li dirà Rüdiger...
No, i saps quin és el problema? Mira, ara m'estan passant des de la redacció que Kylian Mbappé al seu Instagram ha fet una captura del comunicat que ha escrit Vinícius, no? Aquest comunicat que diu que Espanya és un país racista, que la Liga de Messi de Cristiano és una liga racista, i Kylian Mbappé ha copiat el comunicat i a sota ha posat no estàs solo, estamos contigo y te apoyamos en la lucha contra el racismo. Clar, si a Vinícius...
En la lucha contra el racismo.
Clar, clar. És que Vinícius, Vinícius... Vull dir que s'oblida de l'altra part, s'oblida que és un maleducat, que ell està provocant constantment, i que evidentment això no ho justifica. Però clar, és que l'estem convertint un altre cop en la gran víctima, que ho és, si hi ha insults racistes, però ens oblidem de l'altra part, de que és una persona que provoca, que genera odi, que té un comportament impropi d'un futbolista que és conegut mundialment i que és un exemple per nens i nenes.
A més a més, perdona, però energúmens en el món del futbol a les grades n'hi ha hagut tota la vida. O no deia la nostra època, eren capaces d'escopir-te des de fora. Vull dir, al final, el que energúmens n'hi haurà sempre. Sempre. És impossible controlar tots els energúmens. I evidentment s'han de denunciar. El que passa que un pot tenir una actitud assenyada per no entrar en aquest tipus de provocacions, perquè saps que existeixen. Escolta'm, dedica't a jugar, dedica't a fer el que saps, i davant d'això, ningú... Tens moltes menys possibilitats que aquests arguments saltin. Un segur que n'hi haurà, però no dos, no sis, no deu. Llavors, hostis, per favor, estàs jugant a futbol, dedica't a jugar a futbol, tingues respecte pels teus companys de professió, que per mi això és de les coses més greus, és dir, tu tens companys tant de l'equip com de l'equip rival, i no deixen de ser companys de la teva professió. Per tant, els hi has de tenir un respecte.
Ara seguim, que hem de fer una pausa abans de la mitjanit. Ara continuem parlant de Vinícius i després ja trucarem al Joan Camí, que ja ha tornat de Vallecas, perquè ens expliqui l'alegria avui que hi ha a l'espanyolisme, que torna a creure en la salvació.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Roma Coloma Sudoki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Sudoki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment per només 21.900 euros. Roma Coloma, el teu concessionari oficial Sudoki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la Setmana Boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
T'esperem a Vilamòbil, de Tarragona, Reus, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Tu diràs... amb Aleix Parisser. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Avui amb l'Àngel Pichalons, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoana, com sempre, el trident dels diumenges. Hem començat connectant amb Kaunas, ja tenim de tornada el Barça de bàsquet, els enviats especials de RAC1, després d'aquesta mala Final Four del Barça i del títol que s'ha endut avui al Madrid, guanyant d'una forma increïble l'Olympiacos. I després hem parlat de la gran polèmica que hi ha hagut en aquesta jornada de diumenge al futbol espanyol. Jo no sé si algú vol afegir alguna cosa més. Jo, per resumir-ho, només diria que els aficionats del futbol tenen un problema. Alguns aficionats del futbol tenen un problema. Com a societat tenim un problema i hem de lluitar contra el racisme, però Vinícius té un problema. Com a persona i com a jugador té un problema. Llavors, cadascú s'hauria de fer part del seu problema, no? Vinícius del seu problema i de la seva conducta, la Lliga i els clubs vigilar els aficionats que van al camp a insultar i a menystenir de forma homòfoba o racista a les persones. Cadascú s'hauria de fer càrrec del seu problema, no? Intentar solucionar tot això. D'una banda el racisme, que és evident, i de l'altra també les actituds d'alguns futbolistes que no són cap bon exemple per ningú, com li passa a Vinícius.
Educació, educació i educació.
Però el més petit, en els col·legis ja.
Clar. És que això és el problema, que veuen a Vinícius i pensen que és normal fer gestos, riure't del rival, menystenir-lo. Això no ha de ser normal, tampoc. Provocar no ha de ser normal en el món del futbol. Bé, a veure si el tornem a veure. Jo crec que el millor és que no torni a jugar ja en aquestes tres jornades i aviam si tots estem una mica més tranquils als estadis i ell a casa. Crec que seria el millor per tot. O sigui, al Madrid tampoc li queden grans partits, no? Hi ha un Madrid-Rayo aquest dijous, que cap dels dos pràcticament s'hi juga massa, i després al Madrid li queda anar al Pizjuán just abans de la final de l'Europa League. Per tant, el Sevilla estarà més amb el cap amb l'Europa League i li queda rebre l'Atlètic de Bilbao, que aquest sí que pot ser un partit important per la lluita per Europa i pel Girona. Canviant de tema? Ja està, no? Ja ho hem dit tot. Vinga, 12-2. Avui l'Espanyol ha tornat a guanyar.
La posa enrere, de demana en mans, se la queda Darder, el xut, gol!
Gol!
Se la queda Darder, encara Darder, marxa d'un, marxa de dos, continua Darder, encara Darder, prova el xut, Darder, el pal, el rebot de Nico, gol!
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 1-2, ha guanyat l'Espanyol a Vallecas aquest migdia i he posat els gols de l'Eduard de Batlle, de l'Espanyol jugar a RAC1, perquè és que no s'entén sense Sergi Darder, la victòria d'avui. Fa el primer i després fa una jugada en el segon, Àngel, és un jugador diferent, és que és un tros de futbolista.
Sí, sense cap mena de dubtes, és el jugador més destacat en el pla ofensiu de l'Espanyol, sense cap mena de dubtes. Ho ha estat ara i quan les coses anaven malament, era el jugador que li donava sentit en les conduccions que fa, la bona visió de joc, el xut que té, vull dir que sense cap mena de dubtes és un jugador fonamental per l'Espanyol, i jo crec que aquesta victòria li dona vida. Segueix tenint complicat, però li dona moltíssima, moltíssima vida a l'Espanyol.
Solsona, creus a la salvació avui?
Avui hi crec. Fins ara estava amb un percentatge de possibilitats, ho veia molt, molt, molt negre, però bé, encara està negre, però hi han certes possibilitats ara. És veritat que queden tres equips per dos llocs, pràcticament, Getafe, Valladolid i Espanyol.
L'última jornada hi ha un Valladolid-Getafe que jo crec que un dels dos aquí caurà. Per tant...
No, i bueno, parlem ara d'això, perquè també hi ha un Valladolid-Barça. Si el Barça,
dimarts,
si el Barça és el Barça i fa la feina que ha de fer, lo normal és que el Barça guanyés el Valladolid. Això seria lo normal, no? Perquè si penses, oh, és que juguem contra el Barça, en altres moments dirien, buh, aquest partit... Però clar, amb tot ja dat i beneït, veurem quin Barça surt. Jo confio en ells, per això, vull dir...
Bueno, està en la mateixa situació que l'Espanyol, que dimecres rep l'Atlético. En condicions normals, l'Atlético és millor que l'Espanyol, en condicions normals, dic per pressupost, per plantilla, perquè està més amunt a la Lliga. Però clar, l'Atlético ja és segon, avui guanyant s'ha garantit la plaça Champions... I ja li és igual, acabar segon que tercer a l'Atlético. És a dir, que també sí, no? Està... l'Espanyol també té més opcions de guanyar l'Atlético, sí, igual que el Valladolid té més opcions de guanyar el Barça.
Però l'Atlético està bé, Vull dir, això dels equips que es van deixant una mica, jo ho puc entendre, Però escolta, tens l'Elx.
Ja, mira, ahir, 1-1.
L'Elx, escolta, l'Elx el veus i dius, ostres, doncs aquests tios són uns molt bons professionals, els jugadors, perquè porten arrastrant pràcticament tota la temporada.
Això passa bastant, que hi ha equips que quan no tenen la pressió perquè el resultat en si ja no els afecta, es deixen anar en el bon sentit, saps? Estan més sueltos, més amb confiança, proven coses, vull dir, no tenen aquella pressió a fallar, i això fa que moltes vegades rendeixin millor. Jo el que avui em quedo, a part del gol del Nicol, la jugada d'Ardé, amb un fet. Qualsevol altre jugador, suposo, en qualsevol altra situació...
Es tira.
S'hagués quedat a terra, buscant la targeta groga, una falta al bord de l'àrea, i allà se li veu que ell diu, escolta'm, aquí ens estem jugant molt i tinc bona posició, em torno a aixecar, perquè la segona falta torna, o sigui, cau i s'aixeca. I per mi això diu molt, realment, d'aquesta jugada, del que l'equip s'estava jugant i del que és un capità, en aquest cas, a dintre d'un terreny de joc.
I molt bé l'àrbitre, deixant seguir l'acció, esperant si cau, si té avantatge, perquè si no, no hagués arribat el gol de Melamed.
Sí. Jo, ha estat molt bé, s'ha guanyat, és el que volíem, hem tret una mica el coll de l'aigua... Però el que més m'ha agradat és que han jugat els tres que tot diem, jo el primer, que si Dardé, que Nico i Denis Suárez, els tres jugant al mig, doncs els hi falta a l'hora de pèrdues de pilota, la recuperació, no tenen el mateix perfil que altres jugadors, com Vini, com Keidi Vare o com algun altre, i això ho estàvem reclamant, ja va jugar així contra el Getafe, va jugar contra el Sevilla, va jugar contra el Barça... I avui han jugat els tres, però amb una petita diferència que per mi és molt gran. Amb un pivot per darrere dels tres. Aquest pivot que dona l'equilibri, que potser no és l'ideal, que potser li agradaria tenir-ne un altre. No té a Grajera, no li va bé Vini, Keidi no aguanta la posició i ha posat a Calero. I això dona una mica més de llibertat a Dardé, a Nico i tal, i saben que en pèrdues de pilota sempre n'hi ha un una mica més enrere, que aquest pot fer aquesta feina bruta, que fa falta qualsevol equip, i per això estic jo més content.
Però no et sorprèn que sigui Calero un central i que no sigui Vinícius, que té més qualitat a la sortida?
No,
perquè pitjor. Calero ha perdut un parell de pilotes que... Uf.
Sí, però Vini ja ho hem vist, que no és el jugador que li agrada, ja ho hem vist.
No, que li agrada ja està clar, ni ell ni...
No, però el primer partit, et recordo, el primer partit contra l'Atlètic Club va fer jugar Grajera. Va anar així. El segon partit va fer jugar Vini, va anar així. El tercer va fer jugar Vini i Keidi Vare, camp del Villarreal. I va així, no... I després els altres partits han jugat els tres. Amb cinc tres i no acaben de quallar. I avui ha posat a Calero. És veritat que a Calero hi acabo. Només se li ha d'explicar una cosa. Escolta, tu estàs aquí per treure pilota, recuperar... És el que li diuen a un pivot. Recuperes les pèrdues, quan hi ha centrades et poses entre els centrals i tal. Sí, i quan tinguis la pilota... La dons ràpid a dos metres.
Sí, no t'emboliquis. No
t'emboliquis, la dons el primer que tens. No falles pilota a la sortida i compleixes amb la tasca que et demana l'entrenador.
Tenim per aquí el Joan Camí, també. Hola, Joan.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Heu tornat ja a Barcelona, eh, amb l'Edo?
Sí. Fa estona ja.
Molt bé.
Fa estona.
Déu-n'hi-do, Darder, eh? Quin partida s'ha fet avui, com s'ha carregat no? Tota la pressió d'aquest descens, o aquest possible descens avui a Vallecas.
Sí, mira, i tinc la sensació, no sé si el Dani estarà d'acord, que al final ell també segueix l'Espanyol en el dia a dia, però que no es valora com cal a Sergi Darder. No sé, tinc aquesta sensació des de fora. Potser perquè és un capità diferent, potser perquè és un futbolista diferent a l'hora de parlar amb els mitjans de comunicació, a l'hora d'expressar-se, però és que realment està fent molt bona temporada, això és així, més enllà que l'equip, evidentment, està bastant malament, ja porta 6 gols, i apareixent en els moments més crítics aquesta temporada. Recordo el gol al Martínez Valero contra l'Elx, un partit que l'Espanyol havia de guanyar sí o sí, perquè la dinàmica era molt, molt dolenta, i avui, que era pràcticament l'última opció que tenia l'Espanyol per reenganxar-se en aquesta lluita per la permanència. Un jugador que és de l'Espanyol, que s'ha format a casa, que sent el club, que pateix, i mira si pateix, que avui ha plorat després del partit. Hi ha hagut unes imatges, l'han substituït, ha escollit el millor jugador del partit, i s'ha notat que ho ha passat malament i que aquest gol li ha anat molt bé. I després li hem preguntat per aquestes llàgrimes què significaven després del partit.
Significava patiment, un patiment molt, molt dur tota la temporada, un sentiment molt gran en aquesta samarreta. Veure que ho dones tot, que veus un equip molt compromès, és una sensació d'impotència. I avui ha sigut el partit, diria, de temporada més difícil de jugar abans del partit, perquè veníem amb una sangria de gols en contra terrible. Sabíem que era un partit el més difícil en el pitjor moment, i hem dat una força d'on no hi havia.
Cal dir que mentre ens explicava tot això, s'ha emocionat en zona mixta Sergi Darder, ho ha fet després del partit i també a la zona mixta davant dels micròfons. Ha volgut també tenir unes paraules pels 100 aficionats que avui s'han desplaçat, com deia ell, després d'aquesta derrota dolorosa contra el Rayo. Avui, per això, molt content per ells.
Tan locos. Yo no habría venido, ya te digo, en la situación en la que veníamos después de la hostia que nos llevábamos el otro día en el derbi, donde, a ver, hoy nos merecíamos... cero personas nuestras aquí, porque creo que no estuvimos a la altura en muchas situaciones. Ver esto es de agradecer. Sabemos que el miércoles, hoy les hemos dado esa vida que creo que nosotros debemos de dar a la afición para que el miércoles estén otra vez con nosotros. Seguramente perdiendo hoy ya no habría podido pedir nada ni nos habrían dado nada. Entonces creo que hoy les hemos dado ese mensaje que todavía nosotros creemos.
Avui era una final, no? Això és evident, i per tant, dimecres, aquest dimecres, d'aquí a 3 dies, a les 10 de la nit a l'RC Stadium, l'Espanyol torna a tenir una altra final, però clar, ja l'encara és diferent, no? Potser ha estat un punt d'inflexió, Joan, el que hem vist avui.
Esperem, hauria de ser-ho, perquè l'Espanyol depèn d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió, i a més veient la dinàmica que porta, que ha guanyat 2 partits dels últims 17 que ha jugat, que és una barbaritat, veient tots els punts que s'ha deixat, que segueixi estant en aquesta situació, això vol dir que els rivals doncs tampoc estan bé. Alguns guanyen un parell de partits, després tornen a caure una mala dinàmica, és el cas del Valladolid, i això l'Espanyol ho ha d'aprofitar. 2 partits a casa, veurem què tal el calendari, veurem si equips que arriben, el València i l'Almeria, ja arriben salvats. Això li aniria força bé, des del meu punt de vista, a l'Espanyol. Però vaja, Luis García, que cal dir que ha cregut i creu des de sempre en la permanència, considera que avui espera que sigui un punt d'inflexió.
Bueno, no lo sé. Lo que sí te puedo garantizar es que este equipo va a luchar hasta el último segundo del último partido. No tengo ninguna duda de que lo vamos a luchar hasta el final. Evidentemente, sin lo de hoy, lo del miércoles, pues sería todavía más difícil. Pero bueno, hay que ser positivos, hay que ser, como he dicho, conscientes y seguir trabajando con la máxima humildad y la máxima dedicación para tratar de sacarlo adelante.
I un últim document, Aleix, que a mi m'ha agradat molt, de veritat, i crec que l'hem de compartir perquè la gent que no l'hagi pogut escoltar en directe ho faci. Ha parlat Luis García d'Oscar Gil. Oscar Gil avui ha comès un penal, ha fet un mal partit en general, diria, per aquesta acció sobretot. Després és cert que ha estat bé, però vaja, és un futbolista molt assenyalat, que té una relació molt estreta amb les errades individuals, que cada cop que toca la pilota, sobretot a casa, a l'RCD Stadium, es nota ja un rum-rum a l'estadi, que evidentment això fa que el jugador doncs no acabi de rendir bé. Ens consta que ho està passant molt malament. Li hem preguntat específicament per Oscar Gil i aquesta és la resposta contundent de Luis García.
Yo veo a Oscar como una auténtica máquina mental. Está viviendo unas situaciones complicadas, desafortunadas, como la de hoy. Creo que es una acción que en ningún momento, pues bueno, te giras, es normal, es un movimiento de... para girarte, le pegan el brazo, normalmente tiene que defender o siempre toca bailar con la más fea, en ese sentido que es muy buenos futbolistas. Hoy ha defendido a un futbolista extraordinario, con una velocidad tremenda, y lo ha defendido muy bien. Sinceramente es alguien que me lo llevaría a cualquier sitio, porque siempre ante la dificultad, siempre está disponible, siempre tiene ganas de mejorar, independientemente de lo que piense todo el mundo. Es un ejemplo para los más jóvenes de lo que significa ser futbolista profesional.
Defensant el seu lateral dret, l'entrenador de l'Espanyol, Luis García, defensant Oscar Gil. L'altre dia és cert que Valde va fer el que va voler amb ell en els dos primers gols del Barça, no va estar encertat, i per mi avui no és penal. Són aquestes mans que s'han inventat, que si et va la mà... Jo, a mi, això d'avui, a mi no em sembla penal en cap cas, perquè el jugador les té allà, no vol tallar la pilota en cap moment.